Al matí, amb Raquel García. L'alegria de viure. For cocktails on top of the Ritz, I take without hesitation all of the glamour and glitz. But I'll let you in on a secret. Diamonds are just little rocks. At broad daylight they sparkle so bright. Si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia, contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten el punt de l'alegria de viure tan necessari a dia d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep.
Bon dia, Raquel. Com estem?
Doncs molt bé, moltes ganes de descobrir el nostre convidat, eh? Ja he fet spoiler.
Un convidat, però deixa'm deixar...
Vinga, digues.
De contenir la respiració, que estava amb la respiració aquí, així. Doncs mira, avui una persona que és un lluquet que ha sortit de la faràndula, ha anat trepitjant diferents escenaris. Ha estat, doncs, el Nacional, ha estat el Lliure, ha estat el Teatre del Sol. A més, ens ha dit un ocellet que li agrada molt, el Tennessee Williams, l'autor. Una persona que ha fet publicitat, que ha fet videoclips. A més, ha estat a platós, ha fet pel·lícules. I a més, li agrada molt la música i és un dels organitzadors, directors, creadors d'això que ens embassa tant, de la música. O sigui que preparats per una gran xerrada.
Exacte, per una gran conversa. Hem de dir que en setmanes anteriors ens va visitar també l'actor Pep Ambròs i aquesta va ser la seva recomanació.
Mira, recomanar algú, doncs m'he pensat, no hi ha molta gent de Sabadell que crec que val la pena conèixer a fons, però no sé per què vaig pensar que seria bonic que entrevistés igual Marc Rius. El Marc Rius és un actor de Sabadell també, és molt bon amic meu. El Marc és un dels impulsors del Festival de Música Embassat de Sabadell, que ja s'ha convertit en un festival referent per mi a nivell musical a Catalunya. I a més d'això, doncs, és un actor que també té una carrera teatral molt, molt ascendent, és un dels fundadors de la companyia La Calòrica. Aquesta funció dels ocells jo el substitueixo a ell, de fet, perquè estarà fent funció lliure amb el Julio Manrique. Porta una carrera fantàstica al Marc i anirà més, i crec que és un tio que a nivell teatral, a nivell musical, a nivell cultural és molt interessant i que pot aportar moltes coses a la gent que escolti l'entrevista.
Marc Rius, actor sabadellenc, bon dia i benvingut a l'Alegria de Viure.
Bon dia, què tal, com anem?
Molt bé, que t'han semblat les paraules del Pep Ambròs, la seva recomanació.
No.
T'han redat, eh?
Molt en Pep. Me l'estimo molt a Pep des de fa molts anys, des que érem aquí de Sabadell, estàvem fent teatre. Ella a Sant Vicenç, jo a la faràndula, vull dir, érem enemics en aquell moment. Enemics de broma, eh?
De pastorets, no? De pastorets a pastorets.
De pastorets a pastorets, perquè a més va coincidir una època que ell era el lloquet del Sant Vicenç i era el lloquet de la faràndula. I hi havia aquesta certa rivalitat amistosa, però que després vam coincidir ja de seguida. De fet, a la ràdio Sabadell ens va entrevistar una vegada, que va ser quan vam començar a conèixer-nos més profundament, entrevistant els dos lloquets, no? Tant el de la faràndula com el de Sant Vicenç, i allà vam començar la nostra amistat. Després va coincidir que vam estar a l'Institut del Teatre plegats, i a partir d'aleshores ja hem estat coincidint en molts projectes, ja professionalment també.
No, i que Raquel, li preguntem al lloquet on vas néixer, a l'hospital, a quin carrer, a casa teva...
Jo vaig néixer a l'hospital, que ara no sé si... l'Aliança es diu, que no sé si existeix encara, no sé si és, o ja ha passat, ja no sé com
bueno, ara,
un altre nom, Ha canviat de nom, oi? Jo sé que vaig néixer a l'Aliança el dia 5 de gener, el dia de Reis.
Quin regal, no?, pels pares.
Què et sembla? Quin regal, no? Quin regal pels meus pares. Estàvem contents, eh?
Ostres, i tu com ho portaves? Perquè, clar, això de coincidir, doncs, l'aniversari amb el Dia dels Reis, després l'any no...
Sí. jo sempre he pensat, jo, mira, més enllà de la part més material, jo sempre he pensat que era molt, bueno, era xulo celebrar el dia dels Reis, no? Perquè de cop i volta tenia la sensació que tota la ciutat sortia al carrer una mica a celebrar el meu aniversari.
A festejar, no? L'aniversari del Marc.
Era com una gran festa que involucrava tota la ciutat, no només a la Sabadell, sinó a tot el món, o sigui, a tot el país, no? I mira, m'ho prenia d'aquesta manera. Ja no pensava tant.
Germans, germanes, fill únic...
No, tinc un germà que ens portem 4 anys, ell és més petit, jo sóc el gran, i amb qui també hem compartit moltes hores de música. No tant de teatre, perquè ell és més futbolista, però sí de música. I amb ell hem descobert moltes bandes i hem après a tocar la guitarra junts.
I escolta, com eres de petit, els primers anys de la teva vida, la infantesa, què recordes també de la ciutat, del teu barri?
Sí. Un pallasso. Jo crec que era un pallasso. Sí, perquè no tenia vergonya de res. Una cosa que la vergonya ha anat guanyant amb els anys i contraproduentment, no? Quan estàs a l'escenari has de ser una mica desvergonyit. Ho som, però sí que he anat... La consciència aquesta de la vergonya l'he anat desenvolupant amb els anys. De petit no era. Era un desvergonyit, un pallasso, i xerrava amb tothom. Ma mare sempre em diu, és que eres un xerrameca, amb la primera persona que et trobaves, sí, anàvem a la fruiteria plegats, anàvem a la seva agència on treballava, l'agència de viatges, jo parlava amb els clients, i suposo que em feia servir una mica com de mono de fira. No? Devia ser...
I ja portaves el coquet del teatre, ja de petit, o no?
Sí, absolutament. És a dir, jo no tinc consciència quan vaig... O sigui, jo sí, la primera cosa que tinc consciència és que quan veia un escenari, jo tenia ganes d'estar allà. I fos un concert de música, i no sé per què. Aleshores hi anava. Sí que amb els anys, i preguntant una mica a nivell familiar si tenia algun parent relacionat amb el món de l'espectacle, ens hauríem de remuntar un besavi meu que era que havia fet de Lloquet a Sabadell, al sud de Sabadell, a prop de Barberà, crec, no sé, en un centre que hi havia aleshores. Però no he tingut massa, o sigui, però a nivell familiar no he tingut la vena aquesta del teatre a prop meu, com perquè em pogués posar aquest virus a dins meu, no? Sí, jo recordo això, que veia un escenari i deia a la meva mare o al meu pare, no sé com, però vull pujar allà. I ho aconseguia, alguna vegada ho havia aconseguit, no sé com, enmig d'un concert allà al centre davant de l'Ajuntament, recordo que em van portar dalt de l'escenari, no sé què vaig fer, vés a saber. No, i ni vull saber, ni vull recordar.
I el col·legi, a quin col·legi et vas anar? Recordes el primer?
Sí, home, i tant, i en tinc molt bon record, a més. Jo vaig anar al Joanot Elisenda. El Joanot Elisenda a fer el cursar el que és a primària,
sí.
I després, un cop havia de passar a l'institut, vaig anar al Pau Vila, escola pública, institut públic, i n'estic molt content i molt orgullós. De fet, el record que en tinc del Joanot Elisenda, dels seus professors i professores, van ser grans mestres, i també a nivell doncs, de l'ensenyament ens van inculcar, no? del tant a nivell d'estudis com a, també a nivell de personal, no? Va ser guardo un molt bon record, la veritat. I també del meu pas pel Pau Vila, grans professors.
Sí, grans professors. Sí. Doncs mira, sí. Tenim un missatge per tu d'una antiga professora del Pau Vila, que se'n recorda moltíssim de tu. Ella és la Carme Lamarca.
Bon dia. Quin gran privilegi, quin luxe haver-te tingut com a alumne, estimant Marc. Veu arribar al Pau Vila tu i altres companys, el Jaume, l'Albert, Madaula, plens d'il·lusions, plens d'iniciatives que ens els contagiàveu. Veu trobar un munt de complicitats entre els companys i també un grup de professors i veu tirar endavant iniciatives fantàstiques. Tindria temps per explicar-les una a una. Ens vam convertir en els vostres incondicionals i des de llavors ho hem sigut sempre més. Per tant, tot un grupet de professors ens desplacem doncs, cada vegada que tu estrenes una obra, ja bé sigui a la Sala Beckett o al Nacional o a l'Àgora, i sempre ens sortim molt orgullosos i molt satisfets. Endavant, Marc. I molta sort, perquè te la mereixes.
Doncs una abraçada de part de tots tres per la Carme. Com és això de tenir un club de fans d'antics professors, que et segueixen allà on vas?
Un privilegi. A més, cada vegada que em venen a veure al teatre, els hi presento als meus companys de torn d'aquell espectacle, quan venen al grup de professores, la Carme, la Núria Guàrdia, l'Aurora, els hi presento, perquè penso que... elles formen part de mi. És a dir, jo sóc el que sóc també gràcies a aquestes heroïnes, no? que han estat picant pedra durant molts anys a les escoles públiques i instituts públics d'aquí a Sabadell i de fora. I em guardo un molt bon record, la veritat és que sí. I és veritat, vam, no sé si moltes generacions ho han anat fent, no? Però quan a la meva justament va coincidir amb el tema de la guerra d'Iraq, allà al Pau Vila, i ostres, la meva classe vam estar movent moltes iniciatives, vam engegar una revista de l'institut amb quatre xavos que vam recaptar diners dels comerços de Sabadell perquè poséssim publicitat per una revista d'ús de gairebé que en faríem 100 impressions pels alumnes, però ho vam aconseguir i els professors estaven i les professores estaven molt, molt contentes amb nosaltres. Sí.
Allò que hi havia un entusiasme, no? Unes ganes de fer coses, una energia, no? Que després això s'encomana, no? Després, perquè després ja vas... Ja comences amb el teatre o com ho fas després?
Bueno, va ser en paral·lel, sí. Jo estava a la faràndula passant-hi moltes hores. De fet, m'encantava sortir de l'institut i sabia que, parau per bé, tenia assajos ja de Pastorets o d'altres obres que s'estiguessin fent i es feien, per clar, s'havia de compaginar amb horari laboral de la gent més gran i es feien a les nits. Per tant, jo sempre he estat en paral·lel, no?, amb el teatre i amb la vida més social i de l'institut. I bé, després quan vaig acabar l'institut, vaig començar a la universitat, una mica sempre amb aquesta cosa de dir, bueno, s'ha d'estudiar una carrera primer i després ja farem el que ens agrada, no? Vaig començar història perquè sempre m'agrada molt, sempre he tingut un nostàlgic i he tingut més l'antena posada cap en el passat, no pas en el futur, però res, al cap de poc temps me'n vaig adonar que jo necessitava fer teatre. Jo creia que m'agradava, sí. I vaig haver de deixar els estudis i m'hi vaig... fotre de cap amb això del teatre i de moment aquí estic, molt content.
I suposo que l'experiència, no, de començar doncs, a l'Institut del Teatre quan ets jove, no? M'imagino que el canvi també doncs, de viure aquí a Sabadell i anar a estudiar a Barcelona, com recordes també? I com vas viure doncs, això, no? Aprendre l'ofici d'actor?
Bé, clar, jo, a mi em feia, clar, em feia coses, que jo havia fet teatre sempre a Sabadell i jo m'ho passava molt bé i clar, de cop i volta, passar de fer una cosa que t'agrada molt a que sigui una obligació cada dia, ostres, a vegades pot ser un... Ah, potser m'he equivocat, potser ja no... Potser a mi m'agrada més passar unes hores i ja està, però no, va ser una experiència molt heavy, molt bèstia. Moltes hores de tren, això sí, vaig haver de fer moltes hores de tren, llevar-me molt d'hora, però és que no em costava. No em costava. Així com anava a l'institut, a vegades em costava una mica, o a la universitat, que estava a 7 minuts de casa, a l'autònoma, costava més fer aquesta hora i mitja gairebé de diària d'anar amunt i avall, no em costava gens.
Que entenc, catalans o Renfe anaves?
Ferrocarrils.
Ferrocarrils, sí.
Per èpoques. Sí, anàvem amb els ferrocarrils perquè em quedava a prop de casa, però la Renfe també em quedava bastant a prop de casa i depèn de l'època, sí, m'he anat per èpoques.
La Renfe sempre va més de pressa, no? Va més
de pressa, però també hi havia més retard en aquella època, també... hi havia problemes, i sempre havia... Era dels típics, també, que és una cosa que he anat corregint amb els anys, però els típics que agafava el mòbil sempre, perdoneu, arribo 10 minuts tard, degut a Renfe, i la gent ja no s'ho creia, però és que era real. O sigui, la Renfe em putejava una mica. Bueno, jo què sé, ja ho hem anat millorant.
Bueno, la Raquel l'han de recuperar per la història, eh? Això que diu per
sí.
La història l'han
clar,
de recuperar.
Clar, i més tu, que també doncs, ets un apassionat de la història, no? Aquí teniu un vincle.
I tant, m'encanta.
Sí. I això sempre en tren, perquè també ens han dit això que no t'agrada conduir, no? Que no t'agrada...
No tinc carnet de conduir, no en tinc. Digue-li mandra, digue-li economia, de tot, i digue-li també consciència global del canvi climàtic. No hi crec massa, amb el cotxe ni amb les motos. Sí que és cert que, clar, m'he aprofitat amb els meus amics. I els meus pares, que dos per tres m'han hagut d'acompanyar fent favors, no? Però ara he descobert una cosa. La meva parella em va regalar fa un any això dels patinets elèctrics.
I què tal?
Que sé que no està gaire ben vist, que ens diuen de tot, però aquí a Barcelona, jo visc a Barcelona, i aquí a Barcelona, amb el carrer Urbici, realment, ostres, he descobert un món, no? De cop i volta, em porten amunt i avall, o sigui, em porta amunt i avall el patinet elèctric i no contamino gaire, contamino menys.
I vas molt ràpid o vigiles i vas amb precaució? A veure.
Tots que vas per les voravies o per les aceres, vas per les voravies o no?
No, vaig per els carrils bicis, que aquí a Barcelona estem ben protegits amb això. I l'alcaldessa ara mateix està posant molts carrils, està potenciant els carrils bicis. I això està bé, a mi m'agrada. Però però jo soc una mica poruc. I una de les raons per la qual no m'agrada el cotxe, i també perquè he tingut a nivell familiar doncs algun que altre disgust amb aquest tema, no he sigut gaire amant dels cotxes i no m'agrada. I, per tant, si vaig per la carretera, intento ser prudent per mi i també pels altres. És a dir, que no sóc un deixalabrat que va pel carrer fent el boig.
Ens recomanes el patinet així? Ens recomanes anar amb patinet?
Jo sí. A més, fa molta gràcia, perquè ara, a la producció que estem assajant ara, som 10 actors i actrius, això ara mateix és impensable. Si ara era difícil fa 2 anys, abans de la crisi aquesta del Covid, ara mateix amb crisi, aixecar una producció amb 10 actors i actrius és com...
una bogeria.
És un miracle, sí. Doncs a dins de la producció són 4 que anem amb patinet. O sigui, quasi bé la meitat, el 40% de l'equip artístic anem amb patinet elèctric i cada dia arribem allà, tu, deixem els patinets allà amb aquests a la sala d'assaig. Fa bastanta patxoca, la veritat.
Heu de fer un making-off, de com arribeu als assajos amb el patinet.
Sí, arribem tots amb el patinet, amb el casc...
Boníssima la imatge. Perquè, clar, ara actualment doncs estàs preparant Les tres germanes, no?, de Chekhov, sota la direcció d'en Julio Manrique. Explica'ns com van els assajos i també, clar, com és això d'assajar en temps de la Covid. I també amb la incertesa, no?, del moment actual.
Mira, sí, agafo-me això darrer que has dit. La incertesa és una cosa que ens acompanya sempre, en els actors i actrius. La incertesa, no?, en el món laboral, mira, ja és una cosa que quan hi entrem ja sabem que mai sabrem què farem l'any que ve. L'any que ve, amb molta sort, hi ha gent que no sabrà què farà el mes següent, quan se li acaba la producció, no? Però en el meu cas, la incertesa no em preocupa. Sí que em preocupa més el tema del Covid, no? Com està, com ho està trinxant tot a nivell cultural. És preocupant. Per tant, jo ara mateix em sento molt afortunat, és a dir, un afortunat i un privilegiat de poder estar fent teatre. Si, a més, és una obra al teatre lliure, de la qual jo hi tinc una devoció bestial, i, a més, amb el Julio Manrique, que hi ha estat company d'escena, però com a director encara no havíem coincidit mai, hòstia, és que, clar...
És un regal.
És un regalasso, sí. Sé que sóc un privilegiat ara mateix, sí.
Clar, perquè tu abans d'això el miraves, el veies, tu l'havies vist amb ell actuar, tu anaves d'espectador.
Home, i tant. I sempre pensava, i recordo molt la primera vegada fa 10 anys que el Julio ens va venir a veure un espectacle, un dels primers espectacles de la Calòrica, que el teníem a la platea, ens van dir, avui ve el Julio Manrique. Aquella funció va ser terrible, va ser horrorosa, perquè amb la voluntat de voler agradar, vam acabar fent els meus companys i vam agafar una merda de funció, literalment, i pensava, és que mai més aquest noi, aquest senyor no em voldrà veure, jo que tant l'admirava, no? I mira, els anys ens van fer coincidir fent Èdip allà al Romea fa 3 anys, que ell feia d'Èdip i jo feia estava a la producció, i ens vam conèixer, vam congeniar bé, ens vam caure bé, i mira, ara m'ha donat l'oportunitat de formar part de Les tres germanes, amb un paper espectacular, i veient el Manrique en acció, el Manrique director, que jo crec que he tingut la gran sort de passar per molts grans directors, per mans de molts grans directors, però és que el del Manrique està sent bastant apoteòsic, sí, molt heavy. És molt bèstia, és un encant de persona, té molta humanitat i alhora té una saviesa com a director que... ens porta ben acompanyats de la mà, sí.
I aprofita per fer promo, també, de l'espectacle, a banda del Manrique.
El Manrique, sí, home, promo, sí, Les tres germanes, el que he dit de Les tres germanes de Chekhov. És que Chekhov és un dels autors contemporanis, ara mateix, que a mi em toca més de prop. Hi ha poca acció en les seves obres, no són grans, no hi ha unes grans trames, però sí que parla molt del que ens passa a les persones humanes, no? Dels conflictes que tenim. I de cop i volta, ara, de les pors, no? De les pors de la humanitat, i de cop i volta, en aquest moment que estem vivint, veure unes persones que es pregunten el perquè de tot plegat, no? Per què no som feliços, per què les expectatives que tenim ens fan infeliços, per què no vivim la vida doncs, amb el que tenim i no tant amb el que esperem. Hòstia, que crec... és un molt bon moment de cop i volta ara fer un, revisar un text com, el de Chekhov escrit fa 100 i escaig anys. Mm-hmm. Però és que és superactual.
I en Marc Rius es replanteja també molts d'aquests aspectes que ara comentaves?
Molt, a saco, sí. Aquest any 2020 jo crec que és una cosa que ens ha passat a nivell bastant global, però ens ha servit, entre d'altres coses, per replantejar-nos moltes coses, per fer-nos preguntar, no? Per fer una mica de xequeig, a veure a quin punt estàvem, no? Em porto ja 34 anys, què n'és de mi i què tal, no? Ja fem una mica d'examen, no? I sí, sí, ha estat un any de mogudet, sí, sí, internament, de canviar estructures internes i a veure, a veure.
I el que ens queda, no? Encara?
I el que ens queda, sí, sí, canvia.
Això que deia la Raquel, no? Que dius, bueno, què carai ens passa, no? Què ens passa, aquests humans, no? Que no estem mai
sí, contents. Sí.
Mai contents, eh? Mai estem satisfets. Sí, sí, no, aquesta no, és una constància.
És increïble. Està bé que tinguem expectatives, està bé que lluitem, no? Que tinguem un camí, que tinguem objectius, però a vegades també hem de fer un moment de parar i dir, escolta,
respirar, gaudir.
Anem a valorar el que tenim i el que hem fet i el que anem fent i, escolta, potser tampoc no tindríem tants problemes, no? Mm-hmm. Seríem una mica més feliços. Sí, gaudíssim del camí, no tant de l'objectiu final.
No sé. I a vegades és el fet de sentir-se que estàs viu, no? I una cosa tan simple, a vegades, amb tot el que està passant, vull dir, que tots tenim algú proper, que malauradament amb això de la pandèmia o per altres circumstàncies, no? I que te'n dones compte de no poder acompanyar, de viure això, no? Vull dir,
sí, sí,
que
sí, absolutament.
Passa, no? Per no dir-ho d'una altra manera, no? On té aquesta alegria de viure, no? On te la tenim, no?
Absolutament, sí, senyor. Estic d'acord amb tu, en realitat.
Marc, explica'ns també doncs, amb la calòrica, no? Perquè també doncs, em sembla que és el següent projecte. Estàs doncs, amb un text que, a més, és propi i que em sembla doncs, que portareu al Nacional. Dona'ns alguna pista.
De què parlem mentre no parlem d'aquesta merda, tota aquesta merda?
Mica, que ja és tota una declaració d'intencions.
Exacte, és el moment vital a què ens troba la companyia. Ja, l'espectacle està tot just està creant. Ja tenim el text, eh? El Joan ja el té fet, però estem en preproducció. Crec que a principis de gener entrem a sala a assajar el TNG, però sí que ja tenim una mica la base del que serà l'espectacle i és un espectacle que parlarà sobre el canvi climàtic i més concretament sobre els negacionistes, la gent que nega el canvi, no? Bé, tenim moltes ganes. La calòrica, si ens mm-hmm. caracteritzem per alguna cosa, a part d'intentar sempre fer riure, és que la nostra voluntat és fer riure, però sempre tocant temes que no són gaire còmodes i no fan tanta gràcia, no? I ara, doncs, creiem que és un moment, ja fa temps, ja fa anys, ja, però ara encara més, que tot el tema del canvi climàtic està a la primera hora del dia i que hem de tenir una mica més de consciència i per això nosaltres creiem que teníem les ganes d'explicar i de portar sobre l'escenari aquest tema. Ara a veure què passa i com ens en sortim. Jo també és un altre. Però bueno, estem molt contents de poder trepitjar per primera vegada després de 10 anys, després d'11 anys ja al Teatre Nacional. A més, ho farem acompanyats d'una gran actriu que hem fitxat, podem dir, que és la Mònica López. Sí,
molt
sí.
Bé,
i que
sí.
Ella, ja fa anys que ens coneixem, però no hem treballat mai. I quan li vam plantejar la possibilitat de participar a l'espectacle, que no ballés ni el text, és a dir, s'hi va tirar de seguida a la piscina i a veure què tal. Uh-huh. Moltes ganes.
I en principi ganes. S'estrenarà el mes de març.
Mes de març, correcte. Uh-huh. Finals de febrer fins a... Estarem un mes, de finals de febrer fins a finals de març i després farem gira. Farem gira per Catalunya. I no sé si passarem per Sabadell.
Home. Això és visita no obligada.
No sé. Fem una crida aquí, a qui pertoqui, que contracti, eh? Que contracti, a qui pertoqui.
No, exacte, a qui li pertoqui que ho faci. Però no sé per què, hi ha algun ocellet que em sembla que diu que potser, la calòrica potser, no, clar, no ho sé, i ara mateix uh-huh. estic aquí, potser ara m'estic posant, no em demanen, eh? Però potser passarem per la meva ciutat, que em fa molta il·lusió perquè amb la calòrica l'hem visitat poc, i això em sap greu, em sap greu.
Perquè parla'ns de...
La calòrica, d'on ve el nom de la calòrica? Sí.
D'on ve el nom de la calòrica? És la gran pregunta, no? Som uns grans endrapadors, ens agrada molt menjar, val? La companyia, els integrants, i diguéssim que no ens fa res tenir uns quilos de més. Ah. I llavors som gent que de bona vida. I
això és l'alegria de viure!
Sí, 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 evidentment, i a dins de la companyia, doncs, tot, bueno... no tenim cap mena de... No ens preocupa mantenir la forma, en aquest sentit. Sí que ens agrada ser saludables, evidentment, però ens caracteritzem per ser persones que amb això no ens preocupem, no? Uh-huh. I ens agrada molt menjar.
O sigui, que vindria de calories, de les calories.
Absolutament, de les calories que tenim de més.
Perquè sí. Tu, ja així, a més personal, fas algun tipus de dieta o fas o menges de tot? O...
Jo menjo de tot, jo soc molt de la verdura, soc molt fan de la verdura. A més, m'agrada molt, soc un gran cuiner.
Què dius?
Ara m'estic aquí tirant un fluïtes a mi mateix, eh? Però no. Gran cuiner no sé si ho soc, però m'agrada molt cuinar. I, evidentment, abans del confinament ja ho feia, però al confinament he descobert l'art de fer paelles, d'arrossos, de molts diferents tipus. De fet, cada dissabte quedàvem en un grup així per ordinador Skype, fèiem una paella cada dissabte, no? Ens passàvem la recepta a un noi que és director de cine, que uh-huh. és un gran cuiner d'arrossos. Ens passava la recepta el dimecres, anàvem a comprar els aliments i el dissabte quedàvem... Doncs vam arribar a ser 50 persones online i tots fent la paella durant 2 hores i mitja i 3 hores, i llavors, mira, teníem la sort amb la meva parella de menjar-nos la casa. Escolta, una cosa...
Apuntem, Raquel, ens apuntem.
Però és que m'encanta la idea, M'encanta la idea d'això, no? De tots fer la mateixa recepta, tot via telemàtica, avui dia, doncs, mira, nosaltres també fent ràdio d'aquesta forma. És la manera de trobar-nos i de compartir, no? També.
Totalment. Tant de verdura com de peix, com de carn,
de tot. De tot.
No hi ha manies aquí, tot.
L'únic que el Marc, us et diria, que no vol veure mai en pintura, ni en pintura, és tot el tema de lactosa i formatges, i llets i mantegues. Això, noi...
El formatge no t'agrada?
Ja, no. Mira que tots els meus amics em diuen, mira que tu que t'agrada tant menjar i cuinar, series un fanàtic, i el vi, no? El formatge hauria de formar part, estaria al top 3 d'aliments que... com a part de gustar, no? Però jo, noi, és que no puc ni dir. Imagina't, tinc aquí alguna mena de trauma.
Sí, ho apuntem. I cuines amb música?
Sí, home, evidentment.
Evidentment,
sempre,
no?
La música m'acompanya, però des de que em llevo fins que me'n vaig a dormir.
Doncs vinga, que nosaltres t'hem demanat 3 cançons que formin part de la teva banda sonora. Presenta'ns la primera, Fever, perquè l'has triada.
Mira, Fever, diguéssim, clar, quan parles d'una banda sonora, penses, intentes agafar el calaix de la memòria, no?, i veure cançons que t'han acompanyat al llarg de la vida, però aquesta és molt recent, aquesta fa tot just, què, 2-3 setmanes que ha sortit del forn, però són 2 artistasses, la Dua Lipa i sobretot l'Àngel, que jo ara mateix estic com obsessionat amb aquesta cantant belga molt jove, però que té una energia i té una està compromesa també a nivell polític i a nivell doncs, del moviment LGTBI. I tinc la sensació que són sons moderns que ara mateix és una cosa que estem descobrint i crec que Fever, que a més es diu Febre, i que aquest any la febre, tant a nivell amorós com a nivell mèdic, està a la primera ordre del dia, creia que era pertinent recomanar-la i m'ha fet il·lusió. Before you came around, I was doing just fine. Usually, I don't pay no mind. And when it came down, I was looking in your eyes. Suddenly, I could feel it inside. I've got a fever, so can you check? Hand on my forehead, kiss my neck. And when you touch me, baby, I turn red. I avui a l'alegria de viure descobrint doncs, aspectes més desconeguts també de la vida personal i professional de Marc Rius. Marc, volíem que ens expliquessis també doncs, una mica doncs, a la calòrica, no? Ja sabem ara d'on ve el nom, però també doncs, com va sorgir el projecte, no? I també com ha anat evolucionant. Mira, jo amb això també he tingut molta sort, perquè la calòrica... forma part, és d'un projecte que es feia a l'Institut del Teatre, que es diu, bueno, al final de carrera has de fer un projecte interdisciplinar on s'uneixin doncs, la part dels doncs, actors i actrius, la direcció i dramatúrgia i escenografia, i els meus companys de la calòrica anaven a una promoció més avançada que jo, ells acabaven el projecte, i van fer un projecte que es deia Feíssima enfermedad y muy triste muerte de la reina Isabel, que això va ser el projecte de final de carrera, i jo la vaig veure com a alumne. Jo els vaig anar a veure als meus companys i em va al·lucinar. O sigui, vaig veure aquell projecte a l'Institut de Teatre d'uns companys més grans que jo de promoció, i dic, però com s'han atrevit a fer això al teatre? Aquí, a l'Institut del Teatre, un text en castellà, molt irreverent, parlant sobre la corona d'Isabel, no, el mandat d'Isabel. Bueno, em va agradar molt. I a cap d'uns mesos, un dels companys que va fer aquell projecte va haver de marxar de la companyia, de l'obra, i l'Israel Solà em va trucar a mi, que havíem coincidit per l'institut, em va dir, Marc, et feia il·lusió substituir aquest noi? I dic, oi, home, encantat de la vida, per fer quatre bolos, en aquell moment, era per fer quatre bolos, va, sí, sí. I just en aquell moment que jo vaig entrar a substituir, va aparèixer l'opció de fer la feíssima fent temporada a Barcelona, en un teatre, a la Sala Versus. I quan va aparèixer aquesta oportunitat, ja va sorgir la necessitat de dir, bueno, escolta, per què no creem una companyia? I jo estava allà. I em van dir, Marc, tu vols formar part d'aquest moment zero, d'aquesta companyia? I jo, home, jo encantat de la vida, encara no havia acabat l'institut. I jo, home, sí, tant i tant. Sense saber què passaria potser al cap de dos anys. Moltes d'aquestes companyies neixen i duren un o dos projectes i s'acaba. I mira, portem 12, quasi anys, i unes quantes hores a l'esquena i...
I unes quantes calories a sobre.
I unes quantes calories a sobre, sí, sí. I hem picat molta pedra. No ens ho ha posat ningú fàcil, perquè no hem tingut cap patria en aquest sentit, però jo crec que els astres es van alinear i ens van ajuntar un seguit de persones que tenim una sensibilitat bastant similar a l'hora d'entendre les coses, en el moment en què ens hem trobat a nivell generacional, i ens ha anat prou bé, i amb ganes de riure, i cadascú portant el seu granet de sorra.
I que t'agrada més treballar amb espais petits, amb espais grans, o com teatres petits, grans?
Sí,
o...
home, bueno, els teatres petits tenen uns avantatges, i els teatres grans en tenen uns altres, no? I a mi m'agrada tot. Però sí que és cert que en una sala petita pots tenir un nivell de matisos molt, molt interessants, que en una sala més gran es perd, no? Permet, perquè, clar, les dimensions són unes altres i allò que fas a l'escenari ha d'arribar a la fila 28, no? I el mateix, a l'espectador que està a la fila 28 té el mateix dret de veure, no, l'espectacle similar que està a la primera fila. En canvi, en una sala petita, en un espai petit, doncs això es difumina més i pots tenir un nivell de matís molt, molt xulo i tens una relació molt més directa amb l'espectador.
Ho dic perquè el Nacional deu ser immens, no? La sala gran és allò...
És immensa, però el que es veu i el que hi ha al darrere, als costats, a cametes, hi ha com tres nacionals a darrere, no? I és una bestialitat, allò és un monstre. Però és molt xulo, també, poder trepitjar-lo, també, és molt guai. Sí, sí.
I Marc, clar, tu has actuat, com ara deies, doncs, al Lliure, al Teatre Nacional, al Romer, al Grec, també doncs, sota la direcció de directors com en Sergi Belbel, també doncs, el Jordi Casanovas, podríem fer una llarga llista, no?
I el Brogi.
El Brogi, també. Alguna anècdota de tots aquests anys, no?, que t'hagi marcat profundament o que recordis?
Mira, un dels moments més especials i més màgics que recordo és quan vaig poder trepitjar per primera vegada la Biblioteca de Catalunya. Quan vaig poder formar part d'una producció de La Perla 29, capitanejada per l'Oriol Brogi, amb un text del Wajid Muabad, que es deia Boscos. Era una obra molt grossa, molt immensa, una obra de 4 hores, amb una producció bastant, bastant important d'actors i actrius. Un text immens, espectacular. I poder trepitjar aquell espai, no? Aquelles pedres que porten tants anys, no? L'Hospital de Barcelona, el carrer Hospital, no?
Sí.
Allò va ser molt fort, però és que, a més, aquell projecte en concret, de cop i volta em va fer com rememorar el que podia ser les companyies de teatre de fa 30, 40 anys, perquè hi havia una cosa familiar. Assajàvem a la biblioteca, després dinàvem, l'Oriol ens deia abans d'assajar, escolta, que farem uns pollastres d'aquí a la boqueria, anirem a buscar... Era una cosa molt familiar, una cosa de viure al teatre, però de primera pell. No era res institucional, com a vegades pot passar treballant a un lloc tan gros com el TNC, no? Que allà, a part de la teva producció, no coneixes a la gent que hi ha a les oficines. No? És molt gros, allò és un monstre. Però, en canvi, la biblioteca no, tenia aquest punt molt, molt, molt familiar i molt proper. I viure, formar part d'allò, d'aquella de la família de la Perla, ha estat una cosa que ens ha marcat.
I suposo que fer aquesta germanor, no? Que no sempre passa, no?
No sempre passa. En general, jo he anat tenint bastants equips de... bastantes famílies, no? Famílies que duren 3-4 mesos i que durant aquells 3 o 4 mesos ho són tot, és la família realment. Llavors passen els dies i bé, i que guardes un record i sí, sí, sempre hi ha grups de WhatsApp que encara funcionen 3 anys després. Però sí, allà la Perla allò es va potenciar molt, és diferent, sí, no sé.
Va. I la, és que la Biblioteca de Catalunya és un lloc màgic, la biblioteca.
A més, sí, jo crec que sí.
A més, com a historiador també que t'agrada,
els arxius
que hi ha allà i tot el que hi ha allà i amb aquells sostres, bueno, és fantàstic.
Fantàstic, sí, sí. A més, a costat hi havia l'escola de la Massana.
També
hi ha aquesta sensibilitat artística està molt present en aquelles pedres, no? I no sé, aquelles pedres han vist de tot, teatre, però també han vist malalties, gent malalta, han vist molta mort, molta... Ostres!
Cirurgia, allà també hi ha el col·legi.
Cirurgia.
Gans, sí, sí.
Exacte,
sí, sí.
Vull dir que estan molt carregades de històries.
Doncs parlant d'història, també amb el Galliner, no? Em sembla que quan celebràveu els 10 anys vau tenir l'oportunitat de fer el pregó a l'Ajuntament de Sabadell.
I tant.
Això com ho recordes, tu, també?
Nosaltres, allà, amb 20 i pocs anys, no sé quan vam fer 10 anys a la companyia, fotent el pregó de ciutat, que la gent no sabia qui és. Aquest any farà el pregó Galliner. Jo crec que tothom diu, qui són aquests capullos? Què fan aquí? Però ens ho vam passar tan bé. Sí, sí, va ser una experiència molt forta. A més, jo he sigut sempre un gran seguidor dels pregons de la Festa Major de Sabadell. Tot i ara, vivint a Barcelona, al setembre sempre és una excusa perfecta per venir a Sabadell i fitxar. I un dels primers actes que sempre m'ha agradat formar, veure-ho i ser un gran espectador, ha estat el pregó, no? I clar, quan de cop et proposen, va ser també una bona aventura.
I responsabilitat,
molt
no?
Seriosament,
clar,
a mi, eh?
Clar. I també una responsabilitat, no? Malgrat...
Exacte, sí, sí, sí. Perquè com que no érem ningú, almenys havíem de fer alguna cosa que brillés per altres característiques, no pas pel nostre passat com a sabadellencs, no?
I ha dit una cosa, Raquel, que digues. És molt maca, que s'ho ha passat bé, que s'ho passa bé.
Això és el més important.
El pregó, que això és molt
important. Sí, clar, sí, t'espanta, perquè a vegades saps que hi ha moltes opinions, hi ha moltes sensibilitats, no?, a Sabadell, sí. La Festa Major és una Festa Major de tothom, no és d'un grup polític o no està polititzada, en principi, no hauria de ser així. I clar, de cop i volta et posen una mica la llavor de la por al cos, dient, no, aneu en compte perquè rebreu de tot, rebreu punyalades de molts sectors, i nosaltres vam intentar obviar tota aquesta responsabilitat i aquesta pressió, vam anar a fer una cosa que és el que sabíem, que era fer el pallasso, fer un pregó parlant del teatre i enrient-nos-en de nosaltres mateixos, que és el que ens agrada fer també amb el Galliner, i ens ho vam passar molt bé. I tot i que va començar a ploure una mica, el vam poder fer.
Sí, és veritat, és veritat.
Això passa.
Recordo.
A la Festa Major de Sabadell...
És habitual,
altre,
sí.
Passa per aigua, però mira...
Com passa?
Marc, t'hem demanat 3 cançons, anem a la segona, que és dels Arcade Fire. Per què? Per què els has triat?
Home, aquests sí que formen part del meu top 5, diguéssim, de grups que he vist moltes vegades, els he seguit a molts llocs, i és un grup de pop-rock del 2003, d'art rock, i és un grup molt gros, de cançons d'estadi, que en diuen, però que més enllà dels temes que acostumen a tocar totes aquestes bandes, no, que el 95% de temes sempre són l'amor, de les bandes aquestes parlen de cançons d'amor, ells parlen de temes més profuns, més filosòfics fins i tot. No? I aquesta cançó en concret que jo us he recomanat es diu Everything Now, que és que tot ara, present, present absolut. I crec que quedava bé recomanar ara mateix que ens agafem el present, que és el que tenim segur, i que el futur doncs, el anem deixant una mica de banda i amb qui anar vivint el dia a dia. Jo crec que és pertinent.
Perquè, escolta, Marc, t'agrada molt anar de festivals i viatjar?
Sí. M'agrada molt anar de festivals i viatjar.
Ho has dit molt amb la boca petita, però tenim un missatge, tenim un missatge per tu també. Prepara't.
Soc el Mario, un dels millors amics del Marc, i ens vam conèixer quan teníem 12 anys i anàvem a primer d'ESO a l'institut. El que ens va unir, jo crec, és que els dos tenim gran passió per les arts en general i en especial per la música. Ell ha acabat sent actor, jo he acabat sent discjòquei. I una de les coses que ens ha agradat fer des de ben jovenets és anar a veure concerts i anar a sales de música i a festivals. I de festivals n'hem fet molts i a molts llocs del món. Una anècdota divertida és quan teníem, no sé, 19, 20 anys i es va solapar dos dels festivals que més ens agradaven, que era el de Benicàssim, més a baix de Castelló, i el de Summer Case, que el feien al Fòrum de Barcelona. I vam decidir a última hora baixar el dijous a Benicàssim i pujar el dia següent pràcticament sense haver dormit, dormint unes hores al cotxe. El cas és que el Marc en aquella època estava fent de monitor de teatre a unes colònies i el tio se'n va anar quasi sense dormir a fer classe. Per la tarda ningú donava un duro de que es presentés al festival de Summer Case que hi havia al Fòrum de Barcelona. I sí, el tio a les 5 de la tarda es va presentar com un campió i es va fer el festival sencer amb nosaltres. I res, avui pensava que ara no sé si aguantaríem aquests trotes i ara el Marc li dius de sortir la nit abans d'una estrena, t'engegarà a cagar segurament, però en aquella època fèiem aquelles bogeries i és divertit recordar-les. Res, una salutació a tots i una abraçada pel Marc, si m'està escoltant.
Doncs una abraçada també, no?, em suposo, per ell. I Marc, clar, quina alegria, eh? També, la joventut. Ara diu, ara ja no ho faria.
No, però i la joventut i els festivals. És que, clar, jo crec que els festivals serà de les coses que trigarem més segurament a viure. Els festivals, els grans festivals, eh? Jo crec que els festivals més petits potser sí que més aviat el que ens pensem i tornarem els tindrem, no? Però aquests grans festivals que per mi, que notaves el caliu humà, la humanitat, no? Que l'estar a formar part d'una massa de 1.000 persones, jo això és que és una cosa física, a mi m'agrada. Hi ha gent que l'agobia, eh? Hi ha gent que l'agobia, jo ho entenc, perquè a vegades pot ser agobiant, però hòstia, a mi no, jo al contrari, jo necessito que t'escalfi, necessito la cosa física del so, i de l'espectacle, no? del formar part d'una mateixa ànima en aquell moment. Bandes com Arcade Fire ho aconsegueixen, això. És color i et fan, d'alguna manera et fan aixecar una mica del terra durant una estona i formar part del present, de l'ara, no? Em sap greu que no.
Has de fer un musical, no?
Veus? Això no ho acabo de tocar. No ho acabo de tocar, jo. Aquesta disciplina del teatre, dels musicals.
Això no, però de musicals i de festivals, sí. I ara doncs, escoltarem també un dels teus companys. Jo crec que també doncs, és un amic que ens explica que li encanta doncs, conversar i somiar amb tu per doncs, crear i per fer coses. Ell és l'Arnau Solsona.
Bé, home, parlem de Marc Rius. És que tiraria molts anys enrere, però sempre recordar un denominador comú amb les xerrades i nits llargues de somiar amb el Marc des del teatre, que podria tirar de cota, em sembla que era 2002 que ja ens vam embarcar en una obra molt petita i molt divertida, on justament em ve al cap doncs, la banda sonora, sempre que sento el tema de cota dels Estereofònics, tot l'equip i amb el Marc en especial, perquè sempre és un tio, el típic que et fa encendre la metxa per continuar fent coses i ell allà sempre hi és per sumar i anar somiant de coses que es poden fer. I així va néixer, entre d'altres, doncs, l'Embassat, però nits de pastorets i moltes nits d'Embassat, evidentment, són ja molts anys de pues, intentant remar, reinventar, pensar, no tirar la tovallola i anar fent una il·lusió d'una cosa que, bueno, pues, al final pues, és família, és amistat i per molts i molts anys jo em quedaria amb aquest tema d'Estereofònics, que és musical, no els he portat mai a l'Embassa, és a dir, no crec que vinguin mai, però em quedo amb aquest grup, a part de moltes nits de música, amb festivals i grans moments, grans cerveses i grans xerrades, perquè també podríem dir el dia que, o nit que va sorgir la Festaire, que això era un 2008 molt creatiu, però hem tingut grans nits creatives i de fracassos també, però de moltes alegries. Per molts anys, sorpresa, Marc, no sé, sembla que facis la jubilació o un homenatge de 40 anys. Estàs molt jove i segueix així, que ets un actoràs. Una abraçada enorme.
Doncs una abraçada també ben forta a l'Arnau, que, Marc, jo ja li vaig dir, que els joves també mereixem homenatges i reconeixements, i que l'alegria és això. És una cosa molt orgànica, molt viva, que vosaltres mateixos, els convidats, aneu doncs això, compartint altres convidats perquè vinguin amb el Josep i amb mi. Clar, moltes nits, de creativitat i molts matins, com deia, d'alegries, de somiar, i al final acabeu somiant desperts.
I de festa, i de festa també.
Sí, però no pensis de festa. Sí, però sobretot d'això, de cervesa en mà i d'especular i de començar a fer el compte de la lletera una mica. Sí, l'Arnau ho ha dit molt bé, crec, A mi m'agrada molt somiar, diguéssim, crear. I llavors, una altra cosa és que s'ha d'executar, i crec que també és molt important això. I jo tinc la sort de rodejar-me de gent super... d'aquests que no, s'arremanguen les mans i la posen les mans on sigui, no? On faci falta. Però aquest moment inicial, aquesta cosa de muntar, de fer volar coloms, a mi sempre això m'ha agradat. Suposo que per això també estic fent teatre, no sé. Uh-huh. I amb el cas de l'Embassat va ser això, una nit que estàvem... és que més la recordo, amb l'Arnau i bé dèiem, però què passa? Falta, a nivell musical falta cosa. Clar, en aquell moment estàvem... veiem molts concerts, consumim molts concerts, molta música en directe, i Sabadell la notàvem encara faltada una mica d'això, no? Mm-hmm. I res, no ens va costar gens fer trucades i presentar-nos davant dels regidors d'aquella època de l'Ajuntament i dir, escolta, mira, no, ja sabem que no sabeu qui som nosaltres, però tenim ganes de fer coses, tenim ganes de fer un festival, i que Sabadell mm-hmm. tingui un festival de música. I ens van, mira, sorprenentment ens van obrir les portes i allà va començar a néixer l'Embassat.
I llarga vida a l'Embassa, tot i que aquest any, evidentment, molt complicat.
Sí, un any complicat.
El nom és xulo, el nom.
Sí? Nosaltres sempre, ara ens sentim una mica esclaus, perquè, clar, l'Embassa et va néixer perquè en aquell moment anava a la bassa de Sant Oleguer. Però és que jo crec que és el festival de Catalunya i d'Espanya més itinerant de la història, jo crec, perquè és que no hem estat més de 2 anys en una mateixa ubicació, per A o per B, no? I clar, ara l'Embassat potser es fa a les piscines d'altra part dels jardinets de Sabadell i es diu Embassat, però bueno, ara ja és una cosa que va començar i ha quedat així i ara és l'Embassat, no? I ja està, ja no hi pensarem més, no hi donarem més voltes, però sí, llarga, un any molt complicat aquest. Però no hem deixat de fer volar coloms i vam engegar la proposta aquesta, que ja feia temps que la tenim sobre la taula, del RES, de la resposta antròpica sonora, i creiem que era molt pertinent intentar-la dur a terme ara, un festival de petit format, encara més petit que l'Embassa, per 100-150 persones, on poguessis tenir els artistes molt a prop i que també poder donar una mica de finestra a aquests artistes a poder tocar, ja que les sales de concert estan també passant una mala època. Doncs creiem que teníem la responsabilitat, si més no, ho sentíem així, no? Tenim aquesta sensibilitat i ho hem intentat de totes les maneres, amb totes les mesures de seguretat, parlant amb tothom, de dur a terme. Ja veus, nosaltres no ens hi guanyem ni un duro fent organitzant aquest tipus de coses. Si ho fem és perquè som uns amants de la música i perquè ara, doncs, ja amb la trajectòria que portem, creiem que ho havíem de fer.
Doncs nosaltres ja arribem al punt i final d'aquest programa, d'aquesta secció de l'alegria de viure. Marc, t'hem demanat que ens recomanis doncs, algú perquè vingui amb nosaltres. Ja has pensat algun nom?
Sí, bueno, és que m'ho toca la fibra.
Aquest és l'objectiu, No t'ho vam dir, però aquest és l'objectiu, tocar una mica la fibra, no? Emocionar.
Amb el Mario... Mira, jo havia pensat el Mario, jo no sabia que formaria part d'això, no sé si...
A més m'agrada, perquè és un discjòquei i no hem tingut aquest perfil encara.
No ha passat.
És un productor musical, el Mario ens vam conèixer a l'institut, és un productor musical, discjòquei, que ha punxat al Sonar, ara ha punxat a festivals... Clar, és que quan parles del concepte discjòquei, penses que és un discjòquei de discoteca, que també ha fet club, el Mario, però és que ell sempre també és un activista cultural molt bèstia, jo crec que és una part de discjòquei, està fent molts esdeveniments a Barcelona, treballant a Barcelona, i a més és veí d'aquí, del barri de Gràcia, i si em deixeu, em proposo una altra.
Vinga, clar. Sí, va, proposa.
És que, clar, heu parlat del Pau Vila. Doncs allà, i des del Joan d'Elisanda, jo tinc un company de classe que es diu, bueno, que és, no dic el nom encara, és un pintor, dissenyador, director de cine, vull dir, és que és una autèntica artista multidisciplinar que admiro des de ben petit i que amb ell vam aixecar des de ben petits obres de teatre, vam guanyar concursos de dibuix, vam fer parades de dibuix per vendre dibuixos amb nens, o vam aixecar una revista, la revista del Pau Vila, no? Ell és l'Albert Madaula.
Home, i tant! Sí, home, l'Albert.
Fill dels Madaula. Sí. Jo crec que l'Albert també, bueno, no sé, els estimo molt els dos, tant en el Mario com l'Albert, tinc molt bon record i malgrat que he tingut més contacte amb el Mario i amb l'Albert, ens veiem aquí a Barcelona, però no hi tenim tant contacte ara, ell forma part de la meva infantesa i de la meva joventut i crec que la seva carrera també són molt, molt interessants.
I una cosa, Raquel, ja hem de fer la pregunta, eh? A on trobes l'alegria de viure quan estàs allà una miqueta down, una miqueta baix? On trobes l'alegria de viure?
Amb la música, evidentment, amb la música, i cada cop més, que és una cosa que tenia una mica aparcada, però cada cop més, i crec que és necessari, amb llegint, refugiant-me amb els llibres, llegint des d'assajos, però també novel·la, que la novel·la la tenia una mica aparcada, jo he sigut sempre, m'agrada més els assajos, però ara amb la novel·la m'estic que... No sé, m'està ajudant molt.
La cultura, que és segura i necessària, sí, com diem sempre, sí, sí, al matí. Moltíssimes gràcies, Marc. Ha estat un plaer fer aquesta secció avui amb tu i, com sempre, amb el Josep. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Josep, gràcies.
A tu, gràcies, Marc.
And she's hooked to the silver screen, but the film is a saddening bore, 'cause she's seen it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen. It's a freaky ass show. Take a look at the lawman beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know he's on the best-selling show. On America's tortured brow, that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice with the million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broad. Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a saddening bore, 'cause she read it 10 times or more. It's about to be written beating up the wrong guy. Oh man, kiss on the best-selling show. Oh, 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 oh. Is there life on Mars? Oh, 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 oh.
Al matí, amb Raquel García.